Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Catalunya registra 43 morts atribuïbles a la calor durant l'última setmana. La darrera podria ser la d'un infant d'entre 1 i 2 anys que ha mort tancat a l'interior d'un vehicle a Valls. Maria Pagès.
La principal hipòtesi és que hagi patit un cop de calor després que el pare se l'hagi oblidat a dins del cotxe quan ha anat a treballar.
Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i el pare ha estat traslladat a la comissaria, encara que de moment no consta com a detingut. A hores d'ara s'està a l'espera dels informes forenses per confirmar si la mort del menor ha estat a causa de l'onada de calor o si patia algun altre tipus de patologia.
El govern posa en marxa un nou model d'atenció primària per substituir l'actual, que té 40 anys. De moment, aquest estiu, 27 ambulatoris començaran una prova pilot que després s'estendrà a la resta de centres de tot Catalunya.
Una feina que hauran de fer, això sí, amb el mateix pressupost i els mateixos recursos, però amb una nova organització i amb l'ajut de la intel·ligència artificial. Manel del Castillo és el president del grup d'experts que ha dissenyat les reformes.
Tot i que el sistema té grans fortaleses i resolem molt bé els temes complexes, és veritat que les coses més senzilles a vegades no són capaços de resoldre. També, i per això tenim llistes d'espera i per això comença a haver-hi una pèrdua de confiança dels ciutadans en el sistema.
Salvador Illa amenaça Alejandro Fernández de denunciar-lo als tribunals per haver-lo vinculat al cas Coldo. Ha estat en la sessió de control al Parlament.
El diputat del Partit Popular ha acusat Illa d'estar implicat en una presumpta trama de corrupció de venda de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat. El president ho ha negat rotundament.
Porque hoy sabemos que Coldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio. Y que según Coldo, usted, señorilla, reportaba los avances a Chili por Signal a diario.
Y acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que m'amentarà. És completament fals el que ha dit. Ni sé qui és aquesta persona que vostè menciona, ni he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell.
En cultura, el nou director de l'Orfeó Català posa el focus en el repertori català com un dels eixos del seu projecte artístic.
Xavier Puig substitueix Pablo Llarraz i es compromet a reivindicar el cant coral.
Aportar-hi doncs, la meva experiència de gairebé 30 anys de dedicació a la direcció coral, però també diria l'experiència des de l'altra banda, l'experiència com a director d'orquestra que m'ha permès dirigir bona part d'aquest repertori simfònic coral.
I en esports, Marta Casas, Ansu Fati renova amb el Barça fins al 2028, però aquesta temporada jugarà cedit al Mónaco.
El club del Principat pagarà la meitat del sou del davanter i el Barça s'estalvia uns 8 milions d'euros a efectes de fair play. D'altra banda, l'Espanyol ha fitxat el migcampista barceloní Ramon Terrats, que arriba cedit pel Villarreal, i el Girona ha rescindit el contracte del migcampista malià Ibra Kebé.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
Bona tarda. Matí de dimarts que ha estat molt tranquil, però al llarg de les hores han anat creixent nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que ja deixen ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a comarques com el Ripollès, el Berguedà o la Cerdanya. A mesura que vagin passant aquestes immediates hores, aquests ruixats inclús s'extendran sobretot per Catalunya central i que aniran acompanyats de tempesta. Compte perquè en moments de descarga també faran baixar les hores. I és que estem tenint unes màximes molt elevades al sud del Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, amb unes màximes rondant entre els 40-41 graus. Catalunya central, prelitoral català i també l'interior de les comarques de Girona està sent un dia molt càlid, amb unes màximes una altra vegada superiors als 35 graus. A mesura vagin passant les hores d'aquesta tarda, aquests ruixats tendiran a marxar i quedarà una nit ben tranquil·la. Que vagi bé!
Gràcies, Marc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Per la banda, aturades més o menys conegudes, habituals. Estem parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap gran sorpresa. Com a incidències, en repassarem un parell. Per la banda, aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa unes hores, a l'autopista AP7, a Sant Celoni. Encara parlem d'un carril tallat en sentit nord, això vol dir en sentit Girona. I ja aturades, ara s'han reduït, serien uns 3 quilòmetres de retencions en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a Sant Celoni, en sentit nord i per accident. I tenim una carretera local tallada al trànsit per un incendi de vegetació. Estem parlant de la L313. Doncs bé, aquesta via la tenim tallada aproximadament entre Ponts i Guissona. Aquestes serien les dues incidències més destacades ara mateix en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya registra 43 morts atribuïbles a la calor durant l'última setmana. La darrera d'aquestes podria ser un d'entre 1 i 2 anys que ha mort tancat a l'interior d'un vehicle a Valls. La principal hipòtesi és que hagi patit un cop de calor.
Aquesta víctima se sumaria a les 43 que ha registrat l'Institut de Salut Carlos III i que indiquen que l'onada de calor ha disparat la mortalitat a tot l'estat. 8 de cada 10 morts per aquest motiu els últims dies de juny són de persones de 65 anys o més. El conjunt de les tales de funcions imputables a la calor els últims dies són 265 i en el total des del 15 de maig ascendeixen a 388 per sota del miler de 2017 o de les 885 del 2022, també en aquest punt de l'estiu. L'Institut de Salut Carlos III atribueix en concret 8 morts diàries a Catalunya per les temperatures d'entre el 26 i el 28 de juny i 7 més diàries aquest diumenge i dilluns. Però les morts imputables a la calor durant tot l'estiu podrien augmentar, ja que l'any passat entre el 15 de maig i el 30 de setembre hi va haver 226 a Catalunya i a hores d'ara no se n'havia detectat cap.
Ho dèiem a l'inici, un infant d'entre 1 i 2 anys s'hauria asfixiat a l'interior d'un vehicle a Valls. El pare l'hauria deixat oblidat al cotxe i hauria anat a treballar. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan passaven 6 minuts de les 3 de la tarda i han enviat una dotació que ha tret l'infant del cotxe. Els serveis d'emergències mèdiques han intentat reanimar la criatura de 2 anys sense èxit. També el SEM ha ofert suport psicològic. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i el pare ha estat traslladat a la comissaria, encara que de moment no consta com a detingut. A hores d'ara s'està a l'espera dels informes forenses per confirmar si la mort del menor ha estat a causa de l'onada de calor o si patia algun altre tipus de patologia. Mentrestant, l'Ajuntament de Valls ha decretat 2 dies de dol i ha convocat aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça del Blat un minut de silenci.
Amb aquesta mort, com dèiem, i a l'espera de saber els resultats de l'autòpsia, tant d'aquesta mort com de la treballadora del Servei de Neteja de Barcelona, que podria ser també una de les persones mortes a causa de la calor, les xifres podrien augmentar.
A banda, s'especula que l'home de 47 anys que va caure des d'una altura important a Tarragona i que va acabar morint també s'hauria desplomat per un cop de calor.
Doncs en aquest context, Comissions Obreres ha reclamat una actualització dels protocols de prevenció de riscos laborals davant les altes temperatures.
El sindicat exigeix a l'administració que faci un seguiment d'aquests documents per assegurar que les empreses compleixen les mesures.
Esther Minguell.
El sindicat alerta que l'exposició a les radiacions solars i les altes temperatures augmenten el risc de patir un accident laboral. Adverteix que més enllà dels cops de calor pot provocar alteracions a llarg termini com l'aparició de cataractes o càncer de pell. Assenyala el sector del manteniment de carreteres, la jardineria, la recollida de residus, la seguretat privada i la construcció com els més vulnerables i exigeix que tots ells disposin de protocols de prevenció per altes temperatures i que aquests documents estiguin actualitzats. Ho explica Isabel Gutiérrez, secretària general de la Federació d'Hàbitat de Comissions Obreres.
Els protocols en prevenció de riscos dins de les empreses estan obsolets, s'han de renovar absolutament tots perquè no és el mateix tenir un protocol de fa 10 anys, temperatures de fa 10 anys, que tenir un protocol de l'actualitat.
Sobre el cas de la treballadora de la neteja que va morir dissabte a Barcelona després de la jornada laboral enmig de l'onada de calor, Comissions Obreres critica que l'Ajuntament no obrís un expedient informatiu a l'empresa prestadora del servei al mateix moment de conèixer la notícia i no hi al vespre quan va rectificar i va anunciar que finalment obrirà una investigació.
Doncs precisament a Barcelona avui continua activada la fase d'alerta diurna del Pla Calor de l'Ajuntament i això suposa que equips mixtes del Departament d'Urgències i Emergències Socials i la Creu Roja surten a recórrer la ciutat buscant persones en situació de sense sostre.
Aquestes són les que estan més exposades a la calor i per tant amb més risc. Els reparteixen material preventiu com gorres i cantimplores d'aigua i també els informen sobre els refugis climàtics on poden acudir. La directora territorial, Juani Soriano, ha explicat com va anar el dispositiu.
L'equip de carrer va fer la pentinada de la ciutat de Barcelona, distribuïts en 3 equips, mixtes amb Creu Roja. Ahir vam fer Gràcia, Sant Martí, Nou Barris, i avui sortim a Sant Martí i Sants, que són els que ens van quedar una miqueta més coixos ahir. Intentar pentinar al màxim tota la ciutat. En dispositiu de carrer es van fer 54 atencions, i aquí a Central 13.
Segons les previsions meteorològiques, a partir de demà la temperatura hauria de baixar dels 34 graus i per tant es desactivaria la fase d'alerta del pla calor. En canvi, sembla que seguiran les nits tòrrides amb temperatures que no baixaran dels 26 i per tant es mantindrà activada l'alerta nocturna.
Sobre això, Tarragona també registra el juny més càlid d'ençà que es tenen dades oficials amb més de 25 graus de mitjana. Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Tarragona no ha sigut aliena al juny extraordinàriament càlid que ha viscut Catalunya i ha registrat una temperatura mitjana de 25,2 graus segons l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest registre és el rècord en un mes de juny des del 2009, l'any d'instal·lació de l'estació oficial. I aquesta calor s'ha traduït en una temperatura desbocada de l'aigua del mar. Segons el Meteocat, la platja del Miracle es troba ja a 28 graus, un valor més propi de finals d'estiu. L'investigador del Centre for Climate Change de la URB, Javier Sigró, adverteix que és un element que pot provocar fenòmens severs a la tardor.
El mar, el Mediterrani, més calent, vol dir que hi ha més, pot haver més evaporació, pot haver més transmissió de calor a l'atmosfera, i això implica que si es donen les condicions perquè se desenvolupin tempestes, vanes, etc., només si es donen les condicions, doncs aquestes es poden veure sobrealimentades i, per tant, agafen més força i podem tindre fenòmens extrems una mica més extrems.
Aquesta temperatura de l'aigua també pot afavorir el sistema de brises i les marinades, un vent típic de l'estiu que bufa de mar cap a terra i que tempera la calor.
I en aquest context de salut, el govern ha presentat avui el nou model d'atenció primària per substituir l'actual, que té 40 anys.
De moment, aquest estiu, 27 ambulatoris començaran una prova pilot que després s'estendrà a la resta de centres de tot Catalunya. Una feina que hauran de fer, això sí, amb el mateix pressupost i els mateixos recursos, però amb una nova organització i amb l'ajut de la intel·ligència artificial.
Maite Polo.
El govern vol alliberar els metges i metgesses de tasques administratives, vol potenciar l'atenció al domicili, millorar l'atenció a la dependència i a les residències i a la salut mental. Noves actuacions d'una prova pilot que no seran solucions màgiques, han dit, però que seran un primer pas amb ajut de la intel·ligència artificial per adaptar un model que ja té 40 anys. Ho ha dit Manel del Castillo, que és president del grup d'experts Kairos, que ha pensat les reformes.
Tot i que el sistema té grans fortaleses i resolem molt bé els temes complexes, és veritat que les coses més senzilles a vegades no són capaços de resoldre-les també i per això tenim llistes d'espera i per això comença a haver-hi una pèrdua de confiança dels ciutadans en el sistema.
La figura de l'administratiu i l'administrativa serà clau. Miquel Prats.
Sí que demano un vot de confiança a tota la ciutadania i a tots els companys amb la figura de l'administratiu. Que ningú tingui cap tipus de suspicàcia quan s'acosti al seu ambulatori i l'administratiu li pregunti què li passa. Som gent que estem preparats.
Els ambulatoris que facin la prova pilot hauran de tenir un distintiu amb la nomenclatura SACIR a l'abast dels usuaris. Es diran centres de salut integral de referència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un altre efecte de les elevades temperatures actiu, un incendi a Torrefeta i Florejacs que ha obligat a confinar Cabananova, Vilalta i Masies Aïllades.
Hi treballen 38 dotacions dels bombers, 10 d'elles aèries. Es tracta d'un incendi agrícola. Ara mateix preocupa el flanc esquerre que evoluciona amb força, empès pel vent de les tempestes. L'incendi té força per saltar carreteres i fer focus secundaris importants.
I encara un altre incendi també a la Segarra i ben a prop d'aquest últim obliga a confinar la població de Ribelles.
Els bombers treballen per extingir l'incendi amb 15 dotacions, dos de les quals són aèries. El foc està a prop d'una zona forestal i per això ha demanat a la població dels municipis que tanquin portes i finestres i que no surtin al carrer i alhora que no s'acostin a la zona. Cap a les 5 de la tarda s'ha aixecat el confinament a Sanauja, però queda actiu a Ribelles. També s'ha reobert la circulació per carretera.
A política, el Partit Popular ha iniciat els contactes amb els grups parlamentaris per saber si els socis del PSOE encara li donen suport després de l'entrada a presó de Santos Cerdán.
El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha encarregat al portaveu del Congrés, Miguel Tellado, que es dirigeixi a tots els partits menys Bildu perquè diguin si el seu suport continua intacte. Els socialistes, però, segueixen desvinculant-se del cas.
Pere Sanz.
El mateix Miguel Tellado ha advertit als socis de Sánchez que no val criticar la corrupció i mantenir l'actual govern.
Es un momento de elegir entre avalar la corrupción o reparar el daño que causa a nuestro país esta decadencia. Lo que no vale es criticar la corrupción pero mantenerla en el gobierno. Queremos saber qué es lo que quieren hacer.
De moment, Junts ha dit a Feijóo que si vol parlar haurà de ser en una reunió amb Puigdemont a l'estranger, proposta que els populars ja han rebutjat. Des d'Esquerra diuen que si els contacten li preguntaran també és sobre Aldama, Ayuso i Mazón. I des de Sumar, la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha tornat a reclamar explicacions al líder del PSOE.
Esperamos que el Partido Socialista actúe, pero el giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse.
Doncs justament la portaveu del govern, Pilar Alegría, ha assegurat que no hi ha indicis que apuntin que els comptes del PSOE hagin estat beneficiats per la presumpta trama de corrupció.
Tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección.
Alegría també ha recordat que ara és la justícia la que ha d'esbrinar les responsabilitats en el cas Cerdán.
I a Catalunya, Salvador Illa amenaça Alejandro Fernández de denunciar-lo als tribunals per haver-lo vinculat al cas Coldo.
El president ha defensat la seva reunió sorpresa a la Moncloa amb Pedro Sánchez de fa 10 dies. Ha estat en una sessió de control al Parlament que s'ha avançat perquè Illa serà a Sevilla dimecres amb motiu de la quarta conferència internacional sobre el finançament per al desenvolupament de l'ONU.
Mont Carvajal.
El diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha acusat Illa d'estar implicat en una presumpta trama de corrupció de venda de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat. El president ho ha negat rotundament i ha amenaçat de dur-lo als tribunals. Escoltem-los tots dos.
Porque hoy sabemos que Coldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio. Y que según Coldo, usted, señor Illa, reportaba los avances a Chili por Signal a diario. Constituye ello un delito. No me corresponde a mí decirlo.
I acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que m'amentarà. És completament fals el que ha dit. Mereix el premi a la ficció política. És completament fals. Ni sé qui és aquesta persona que vostè menciona, ni he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell. Es deixa vostè emportar per la passió d'alguns. Té l'oportunitat de desmentir-ho, si no em reservo les meves accions.
El president ha justificat no haver d'explicar de què va parlar amb Pedro Sánchez a la Moncloa fa 10 dies per discreció i ha subratllat que Santos Cerdán ha entrat a presó sense ser ja militant del PSOE.
I encara una darrera qüestió, l'Assemblea Nacional Catalana demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que el Parlament la reprovi per l'actuació dels Mossos d'Esquadra cap a alguns dels que protestaven per la presència del rei Felip VI a Montserrat, Mont.
El president de l'ANC, Lluís Llach, s'ha reunit avui amb Junts, Esquerra i la CUP al Parlament i els ha animat a reprovar la consellera d'Interior, Núria Parlon, pel dispositiu dels Mossos a Montserrat durant la visita del rei dilluns passat. Llach ha explicat que els agents no duien número identificatiu i feien caure gent gran a terra expressament.
Algun dels Mossos es va dedicar a fer la traveta a la gent gran perquè caiguessin a terra. I quan algun company o companya de l'ANC s'acostaven per ajudar-lo, eren oportunament colpejats. Un d'ells, que va voler ajudar un senyor també que havia caigut d'edat per una traveta, va ser retingut i identificat com un malfactor, a banda de rebre un cop de porra a la cara que li deixà un senyal ben identificable.
Llach ha demanat la dimissió de la consellera Parlon.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Aquest dimarts s'ha posat fi a la gratuïtat a Rodalies i als regionals de Renfe.
Un fet que desperta queixes entre alguns passatgers, tot i que d'altres ho troben raonable. A l'estació de Tordera, al Maresme, els usuaris s'han referit sobretot al preu i a la qualitat del servei.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Mentre alguns usuaris accepten el canvi com a just però necessari, d'altres denuncien que la mesura penalitza els usuaris amb menys recursos i demanen millores en el servei.
M'agradaria que continués el mateix abonament d'abans i que no tinguéssim de pagar tant, però amb els descomptes que han fet ho trobo una mica just. Doncs continuo agafant el tren. No hi ha una altra opció en aquests moments.
Jo penso que això de pagar Rodalies està bé, però haurien de rebaixar aquest preu que tenen ara perquè és molt alt. A més, no arriba bé els trens mai.
El nou model d'abonament divideix els usuaris mentre alguns l'accepten com a inevitable, d'altres exigeixen rebaixes i millores en el servei per justificar el cost.
I avui també, 1 de juliol, ha entrat en vigor la finestreta única digital de Rens, un registre del govern espanyol que neix amb l'objectiu de controlar el lloguer d'allotjaments turístics.
Ara cada habitatge haurà d'estar registrat amb un codi d'identificació obligatori que permetrà que els habitatges es puguin publicitar en plataformes com Airbnb o Booking.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya el 80% dels lloguers turístics no disposen encara d'aquest codi per poder operar legalment. Marc Pijuan.
El decret ha de permetre tenir una base única de dades i establir polítiques públiques unificades.
Això sí, demandarà una bona coordinació a Estat-Autonomia per evitar duplicitats en el registre, ja que les competències en aquest àmbit són autonòmiques. La nova normativa també ha de servir per detectar pisos de lloguer turístics il·legals. Ramon Bastida és director de la Càtedra d'Habitatge Digne de la UPF.
Aquest registre únic el que fa és posar una mica més difícil que aquells pisos que no són pisos, diguéssim, legals, de poder, doncs, això, de poder llogar-se, de poder posar-se en plataformes.
El sector admet que el nou reglament servirà per blindar la legalitat, però apunta greuges administratius. Sílvia Pastor és responsable de relacions institucionals de Pertur.
Això suposa un cost per al qui demana aquest número de registre, no? Per exemple, una persona física per poder donar-se d'alta, doncs ha de tenir un certificat digital, si no s'ha d'acostar físicament allà al registre, però també havies d'estar abonat al registre de la propietat.
Existirà un període de transició fins a finals de desembre per aplicar la norma. A partir d'aquesta data se sancionarà aquells que no comptin amb el codi, així com a les plataformes que no afegeixin la matrícula a la seva informació.
I el Consell de Ministres ha aprovat el traspàs de més de 40.000 habitatges i sòl de la Sareb a l'entitat pública empresarial de Sol, embrió de la futura empresa estatal d'habitatge. Aquests habitatges passaran a formar part del parc públic d'habitatge assequible.
El nou sòl permetrà, segons els càlculs ministerials, la construcció d'uns 55.000 habitatges addicionals. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha explicat que l'objectiu del govern és afavorir les famílies i no els bancs.
En definitiva, se trata de dar o de enviar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy a rescatar a las familias.
El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimarts a pujar el salari dels funcionaris un 0,5%, un increment pendent que correspon a l'any passat. Es beneficiaran 3,04 milions d'empleats públics amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2024. Així, la pujada total de l'exercici passat serà del 2,5%.
En cultura, el nou director de l'Orfeo Català posa el focus en el repertori català com un dels eixos del seu projecte artístic. Xavier Puig substitueix Pablo Larrat i es compromet a reivindicar el cant coral amb projectes com el Te Deum, que es cantarà pel mil·lenari de Montserrat, o el debut als Estats Units amb la Missa Solemnis, dirigida per Gustavo Dudamel. David Navarro.
Després de 7 anys al capdavant del cor de cambra del Palau, Xavier Puig defineix el seu nou projecte amb 4 paraules: cantar, conèixer, estimar i servir. Així es proposa aprofundir la formació dels cantaires i posar el focus en el repertori català, tant el clàssic de mestres com Amadeu Vives o Lluís Maria Millet, com el dels compositors contemporanis agrupats a l'anomenada Generació C. També vol reivindicar la pràctica del cant coral i el paper del director. En resum, Puig posa al servei de l'Orfeó el seu bagatge professional.
Aportar-hi, doncs, la meva experiència de gairebé 30 anys de dedicació a la direcció coral, però també diria l'experiència des de l'altra banda, l'experiència com a director d'orquestra, que m'ha permès dirigir bona part d'aquest repertori simfònic coral.
Entre els projectes destacats de la temporada hi ha el viatge a Los Angeles per interpretar la Missa Solemnis de Beethoven sota la direcció de Gustavo Dudamel. També l'estrena del Te Deum composat per Josep Uller en el tancament de la commemoració del mil·lenari de Montserrat, o la producció Human Requiem, en què s'interpretarà un requiem alemany de Brahms amb direcció de Simon Halsey.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Marta Casas, bona tarda.
Bona tarda. Ansu Fati ha renovat amb el Barça fins al 2028 i aquesta temporada jugarà cedit al Mònaco. El club del Principat pagarà la meitat del sou del davanter i el Barça s'estalviarà uns 8 milions d'euros a efectes de fair play. Ansu, per tant, deixa lliure el dorsal número 10 del Barça, un número que demà a la presentació de la primera nova samarreta blaugrana ja tindrà estampat el nom de Lamine Yamal. D'altra banda, Ramon Terrats és nou jugador de l'Espanyol. El migcampista barceloní de 24 anys arriba cedit pel Villarreal per una temporada. Terrats, que aquest últim curs ha jugat cedit al Getafe, ha jugat ja 69 partits a primera amb el Girona, el Villarreal i el conjunt madrileny. I el Girona ha rescindit el contracte d'Ibra Kebé, que tenia signat fins al 2026. El migcampista malià va jugar 69 partits amb el primer equip gironí, sent part de l'aconseguir el segon ascens a primera. Les últimes temporades havia estat cedit al Mirandés i al Lommel belga. I per cert, que avui s'ha fet oficial que la final de la Copa Catalunya entre el Girona i l'Espanyol Espanyol es disputarà la nova Creu Alta a Sabadell el 23 de juliol al vespre. I aquest vespre mateix se sortejaran els calendaris de les primeres categories del futbol i el futbol sala estatal amb 16 equips catalans implicats. L'acte arrencarà a les 8 del vespre. La Lliga de Primera Masculina de Futbol arrencarà el 16 d'agost, mentre que la Lliga F començarà el cap de setmana del 6 i 7 de setembre. Coneixerà el seu calendari a la Primera Federació Masculina i Femenina, l'Europa, que ha assolit aquest curs el doble ascens a la categoria. Avui el club ha llançat una campanya de micromecenatge que es diu Som la Resistència i en què demana aportacions. Calculen que cal un òptim de 300.000 euros per poder assumir en condicions l'exigència de la nova categoria. El president del Club Esportiu Europa, Héctor Ibar, exposa el principal motiu de crear aquesta campanya.
Nosaltres defensem, i aquest és una mica el propòsit d'aquesta comunicació avui amb vosaltres, que ha d'haver-hi cabuda i hem de ser capaços de poder, mantenint el nostre tarannà, poder seguir competint com hem fet fins ara en aquest nivell.
I el futbol català continua en suspens a la situació del Lleida Club de Futbol, que tenia com a límit ahir 30 de juny per liquidar els deutes al voltant de 300.000 euros i tenir viabilitat per competir el curs vinent a la Segona Federació. De moment es manté el compàs d'espera. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Club de Futbol havia de pagar tots els deutes pendents amb plantilla denunciats a la comissió mixta abans d'aquest 30 de juny i d'altres referents a arbitratges i sancions que superarien tot plegat els 300.000 euros per poder s'inscriure a la Segona Federació 25. 26. En un breu comunicat des del club s'informava que s'ha sol·licitat una pròrroga del termini per efectuar els pagaments a la comissió mixta a fer Reial Federació Espanyola de Futbol. Ara el club queda a l'espera de la resolució definitiva d'aquesta sol·licitud de pròrroga. Des de Lleida s'ha demanat marge fins al 16 de juliol, moment que s'acaba el segon termini de reclamacions. Que la federació ho permeti sembla feina complicada.
I l'Espanyol femení ha anunciat la incorporació de Laura Martínez, migcampista de 26 anys, que ha jugat aquest últim curs al Llevant Badalona, també de la Lliga F. I en bàsquet, avui el Baxi Manresa ha presentat el nou director esportiu del club, Biel Colomines, que signa per 3 temporades. Colomines, de 28 anys, ha fet en els darrers cursos tasques de scouting per als Sacramento Kings de l'NBA.
Gràcies, Marta. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Marta Casas als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 6 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Propostes en Xarxa.
Recurs, memòria i comunitat podrien ser els pals de paller de qualsevol llegenda. Històries que es transmeten oralment, de generació en generació, i que estan arrelades al territori. Al cap i a la fi, les llegendes són un punt de trobada. Ens connecten. Els habitants de Sant Martí de Tous són els grans protagonistes del Festival de Llegendes de Catalunya. Però també ho són el públic, els artistes i els voluntaris que fan possible aquesta cita, que arriba a la 16a edició. Seran 4 dies d'espectacles de teatre, narració, dansa i circ, també d'instal·lacions itinerants que faran bullir les històries populars a les places i als carrers d'aquest municipi de l'Anoia. La programació inclou més de 40 propostes, tant de sala, amb un preu simbòlic, bé, gratuïtes. Entre elles hi ha creacions que ja fa temps que volten pel territori, però també hi trobareu estrenes i preestrenes que són fruit de col·laboracions, residències artístiques o coproduccions. Del 3 al 6 de juliol, Sant Martí de Tous acull el 16è Festival de Llegendes de Catalunya. Podeu consultar-ne totes les propostes al web llegendes.cat.
Sabies que...
En aquesta vegada és difícil relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, la meitat de la gent opina que cal preservar el primer d'ells. Els qui creuen que l'empresa és el que hauria de prevaldre són pràcticament un de cada cinc persones. També destaca, com apunten aquestes dades de l'Observatori del Món Rural, que un terç de la població aposta per trobar un equilibri que faci possible el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Catalunya registra 43 morts atribuïbles a la calor durant l'última setmana. La darrera podria ser la d'un infant d'entre 1 i 2 anys que ha mort tancat a l'interior d'un vehicle a Valls. Maria Pagès.
La principal hipòtesi és que hagi patit un cop de calor després que el pare se l'hagi oblidat a dins del cotxe quan ha anat a treballar.
Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i el pare ha estat traslladat a la comissaria, encara que de moment no consta com a detingut. A hores d'ara s'està a l'espera dels informes forenses per confirmar si la mort del menor ha estat a causa de l'onada de calor o si patia algun altre tipus de patologia.
El govern posa en marxa un nou model d'atenció primària per substituir l'actual, que té 40 anys. De moment, aquest estiu, 27 ambulatoris començaran una prova pilot que després s'estendrà a la resta de centres de tot Catalunya.
Una feina que hauran de fer, això sí, amb el mateix pressupost i els mateixos recursos, però amb una nova organització i amb l'ajut de la intel·ligència artificial. Manel del Castillo és el president del grup d'experts que ha dissenyat les reformes.
Tot i que el sistema té grans fortaleses i resolem molt bé els temes complexes, és veritat que les coses més senzilles a vegades no són capaços de resoldre-les també, i per això tenim llistes d'espera i per això comença a haver-hi una pèrdua de confiança dels ciutadans en el sistema.
Salvador Illa amenaça Alejandro Fernández de denunciar-lo als tribunals per haver-lo vinculat al cas Codo. Ha estat a la sessió de control al Parlament.
El diputat del Partit Popular ha acusat Illa d'estar implicat en una presumpta trama de corrupció de venda de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat. El president ho ha negat rotundament.
Porque hoy sabemos que Coldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio. Y que según Coldo, usted, señorilla, reportaba los avances a Chili por Signal a diario.
Y acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que m'amentarà. És completament fals el que ha dit. Ni sé qui és aquesta persona que vostè menciona, ni he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell.
En cultura, el nou director de l'Orfeo Català posa el focus en el repertori català com un dels eixos del seu projecte artístic.
Xavier Puig substitueix Pablo Larrad i es compromet a reivindicar el cant coral.
Aportar-hi doncs, la meva experiència de gairebé 30 anys de dedicació a la direcció coral, però també diria l'experiència des de l'altra banda, l'experiència com a director d'orquestra que m'ha permès dirigir bona part d'aquest repertori simfònic coral.
I en esports, Marta Casas, Ansu Fati renova amb el Barça fins al 2028, però aquesta temporada jugarà cedit al Mònaco.
El club del Principat pagarà la meitat del sou del davanter i el Barça s'estalvia així uns 8 milions d'euros a efectes de fair play. L'Espanyol ha fitxat el migcampista barceloní Ramon Terrats, que arriba cedit pel Villarreal, i el Girona ha rescindit el contracte del migcampista Malià i Braquevé.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
Bona tarda. Matí de dimarts que ha estat molt tranquil, però al llarg de les hores han anat creixent nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que ja deixen ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a comarques com el Ripollès, el Berguedà o la Cerdanya. A mesura que vagin passant aquestes immediates hores, aquests ruixats inclús s'extendran sobretot per Catalunya central i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè en moments de descarga també faran baixar les temperatures. I és que estem tenint unes màximes molt elevades al sud del Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, amb unes màximes rondant entre els 40-41. Catalunya central, prelitoral català i també a l'interior de les comarques de Girona està sent un dia molt càlid, amb unes màximes una altra vegada superiors als 35 graus. A mesura vagin passant les hores d'aquesta tarda, aquests ruixats tendiran a marxar i quedarà una nit ben tranquil·la. Que vagi bé!
Gràcies, Marc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Com és habitual, a aquesta hora ja parlem d'una millora del trànsit, una ràpida millora. Tot i així, la veritat és que encara a l'extrem nord de Barcelona baixen molt carregades les dues autopistes del Vallès, la C58 i la C33, amb lentitud, aturades, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb el Nus de la Trinitat, l'enllaç amb les rondes, com et deia, aquestes vies a l'extrem nord de Barcelona. A l'AP7 a Sant Celoni ja hi tenim tots els carrils oberts al trànsit. Com a molt, ara mateix un parell de quilòmetres de molta lentitud en sentit nord, però ràpidament hauria d'anar millorant també aquest tram de l'AP7 a l'altura de Sant Celoni. I acabem recordant aquesta carretera local que la tenim tallada per un incendi, aquesta carretera que ens arriba aproximadament entre Pons i Guissona, doncs bé, aquesta L313 la tenim tallada en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya registra 43 morts atribuïbles a la calor durant l'última setmana. La darrera d'aquestes morts podria ser la d'un infant d'entre 1 i 2 anys que ha mort tancat a l'interior d'un vehicle, a Valls. La principal hipòtesi és que hagi patit un cop de calor.
Aquesta víctima se sumaria a les 43 que ha registrat l'Institut de Salut Carlos III i que indiquen que l'onada de calor ha disparat la mortalitat a tot l'estat. 8 de cada 10 morts, per aquest motiu, els últims dies de juny són de persones de 65 anys o més. El conjunt de les tales de funcions imputables a la calor els últims dies són 265 i en el total, des del 15 de maig, ascendeixen a 388, per sota del miler del 2017 o de les 885 del 2022, també en aquest punt de l'estiu. L'Institut de Salut Carlos III atribueix en concret 8 morts diàries a Catalunya per les temperatures d'entre el 26 i el 28 de juny i 7 més diàries d'entre aquest diumenge i dilluns. Però les morts imputables a la calor durant tot l'estiu podrien augmentar, ja que l'any passat, entre el 15 de maig i el 30 de setembre, n'hi va haver 225 a Catalunya i a hores d'ara no se n'havia detectat cap.
Ho dèiem a l'inici, una d'aquestes morts per cops de calor podria ser la d'un infant d'entre 1 i 2 anys que s'hauria asfixiat a l'interior d'un vehicle a Valls. El pare l'hauria deixat oblidat al cotxe i hauria anat a treballar. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan passaven 6 minuts de les 3 de la tarda i han enviat una dotació que ha tret l'infant del cotxe. Els serveis d'emergències mèdiques han intentat reanimar la criatura de 2 anys sense èxit. També el SEM ha ofert suport psicològic. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i el pare ha estat traslladat a la comissaria, encara que de moment no consta com a detingut. A hores d'ara s'està a l'espera dels informes forenses per confirmar si la mort del menor ha estat a causa de l'onada de calor o si patia algun altre tipus de patologia. Mentrestant, l'Ajuntament de Valls ha decretat 2 dies de dol i ha convocat aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça del Blat un minut de silenci.
Amb aquesta mort, com dèiem, i a l'espera també de saber els resultats de l'autòpsia de la treballadora del Servei de Neteja de Barcelona, que podria ser una de les persones mortes a causa de la calor, les xifres podrien augmentar.
A banda, també s'especula que l'home de 47 anys, que va caure des d'una altura important a Tarragona i que va acabar morint, s'hauria desplomat per un cop de calor.
En aquest context, Comissions Obreres reclama una actualització dels protocols de prevenció de riscos laborals davant les altes temperatures.
El sindicat exigeix que l'administració que faci un seguiment d'aquests documents per assegurar que les empreses compleixin les mesures.
Esther Minguell.
El sindicat alerta que l'exposició a les radiacions solars i les altes temperatures augmenten el risc de patir un accident laboral. Adverteix que més enllà dels cops de calor pot provocar alteracions a llarg termini com l'aparició de cataractes o càncer de pell. Assenyala el sector del manteniment de carreteres, la jardineria, la recollida de residus, la seguretat privada i la construcció com els més vulnerables i exigeix que tots ells disposin de protocols de prevenció per altes temperatures i que aquests documents estiguin actualitzats. Ho explica Isabel Gutiérrez, Gutiérrez, secretària general de la Federació d'Hàbitat de Comissions Obreres.
Els protocols en prevenció de riscos dins de les empreses estan obsolets, s'han de renovar absolutament tots, perquè no és el mateix tenir un protocol de fa 10 anys amb les temperatures de fa 10 anys que tenir un protocol de l'actualitat.
Sobre el cas de la treballadora de la neteja que va morir dissabte a Barcelona després de la jornada laboral enmig de l'onada de calor, Comissions Obreres critica que l'Ajuntament no obrís un expedient informatiu a l'empresa prestadora del servei al mateix moment de conèixer la notícia, i no hi al vespre, quan va rectificar i va anunciar que finalment obrirà una investigació.
Doncs precisament a Barcelona avui continua activada la fase d'alerta diurna del pla de calor de l'Ajuntament, i això suposa que equips mixtes del Departament d'Urgències i Emergències Socials i la Creu Roja han sortit a recórrer la ciutat buscant persones en situació de sense sostre.
Aquestes són les que estan més exposades a la calor i per tant amb més risc. Els reparteixen material preventiu com gorres i cantimplores d'aigua i també els informen sobre els refugis climàtics on poden acudir. La directora territorial, Juanice Oriano, ha explicat com va anar el dispositiu.
L'equip de carrer va fer la pentinada de la ciutat de Barcelona, distribuïts en tres equips, mixtes amb Creu Roja. Ahir vam fer Gràcia, Sant Martí, Nou Barris, i avui sortim a Sant Martí i Sants, que són els que ens van quedar una miqueta més coixos ahir. Intentar pentinar al màxim tota la ciutat. En dispositiu de carrer es van fer 54 atencions i aquí a Central 13.
Segons les previsions meteorològiques, a partir de demà la temperatura hauria de baixar dels 34 graus i, per tant, es desactivaria la fase d'alerta del pla calor. En canvi, sembla que seguiran les nits tòrrides amb temperatures que no baixaran dels 26 i, per tant, es mantindrà activada l'alerta nocturna.
I a tot això, a Sabadell, les famílies dels infants que fan casals d'estiu denuncien les altes temperatures de les aules i acusen el govern d'hipocresia per haver suspès un ple per aquest motiu i permetre que els nens dels casals hagin de suportar la calor. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
A quarts de 10 del matí, la majoria d'aules de la ciutat superaven ja els 30 graus i les famílies han trobat a faltar la implicació de l'administració. Podem escoltar Maria Güell, presidenta de l'AFA del 3 a Claramunt, i Sara García, de l'Escoleta de Can Puigcener.
L'Ajuntament habilita aquests espais municipals perquè s'hi facin activitat. La calor és molt intensa. De fet, una companya aquest matí ha recollit temperatures de més de 30 graus a les 9.
Es va posar l'Ajuntament i, bueno, evidentment estem agraïts per això, però amb tanta calor, realment els ventiladors mouen aire calent, els pingüins són molt petits per la mida de les estances i no aconsegueixen realment refredar-les. És a dir, millor tenir-los, evidentment, que no tenir-los, només faltaria, però és insuficient.
Les associacions de famílies demanen a l'Ajuntament que es posi les piles a l'hora d'instal·lar ventiladors i tendals, tal com va prometre el govern de Marta Ferrés fa uns mesos.
Doncs, en aquest context de salut, el govern ha presentat avui el nou model d'atenció primària per substituir l'actual, que té 40 anys.
De moment, aquest estiu, 27 ambulatoris començaran una prova pilot que després s'estendrà a la resta de centres de tot Catalunya. Una feina que hauran de fer, això sí, amb el mateix pressupost i els mateixos recursos, però amb una nova organització i amb l'ajut de la intel·ligència artificial.
Maite Polo.
El govern vol alliberar els metges i metgesses de tasques administratives, vol potenciar l'atenció al domicili, millorar l'atenció a la dependència i a les residències i a la salut mental. Noves actuacions d'una prova pilot que no seran solucions màgiques, han dit, però que seran un primer pas amb ajut de la intel·ligència artificial per adaptar un model que ja té 40 anys. Ho ha dit Manel del Castillo, que és president del grup d'experts Kairos, que ha pensat les reformes.
Tot i que el sistema té grans fortaleses i resolem molt bé els temes complexes, és veritat que les coses més senzilles a vegades no són capaços de resoldre-les també, i per això tenim llistes d'espera i per això comença a haver-hi una pèrdua de confiança dels ciutadans en el sistema.
La figura de l'administratiu i l'administrativa serà clau. Miquel Prats.
Sí que demano un vot de confiança a tota la ciutadania i a tots els companys amb la figura de l'administratiu, que ningú tingui cap tipus de suspicàcia quan s'acosti al seu ambulatori i l'administratiu li pregunti què li passa. Som gent que estem preparats.
Els ambulatoris que facin la prova pilot hauran de tenir un distintiu amb la nomenclatura CECIR a l'abast dels usuaris. Es diran centres de salut integral de referència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara sobre els efectes de les elevades temperatures, actiu un incendi a Torrefeta i Florejacs que ha obligat a confinar Cabanabona i Vilalta i Masies Aïllades.
Hi treballen 38 dotacions dels bombers, 10 d'elles aèries. Es tracta d'un incendi agrícola. Ara mateix preocupa el flanc esquerre, que evoluciona amb força, amb pes pel vent de les tempestes. L'incendi té força per saltar carreteres i fer focus secundaris importants.
I encara un altre incendi també a la Segarra i ben a prop d'aquest últim, que obliga a confinar la població de Ribelles.
Els bombers treballen per extingir l'incendi amb 15 dotacions, dos de les quals són aèries. El foc està a prop d'una zona forestal i per això han demanat a la població dels municipis que tanquin portes i finestres, que no surtin al carrer i que no s'acostin a la zona. Cap a les 5 de la tarda s'ha aixecat el confinament a Sanaüja, però queda actiu a Ribelles. També s'ha reobert la circulació per carretera.
En clau política, el Partit Popular inicia els contactes amb els grups per saber si els socis del PSOE encara li donen suport després de l'entrada a la presó de Santos Cerdán.
El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha encarregat al portaveu al Congrés, Miguel Tellado, que es dirigeixi a tots els partits menys Bildu perquè diguin si el seu suport continua intacte. Els socialistes, però, segueixen desvinculant-se del cas.
Pere Sanz.
El mateix Miguel Tellado ha advertit als socis de Sánchez que no val criticar la corrupció i mantenir l'actual govern.
Es un momento de elegir entre avalar la corrupción o reparar el daño que causa a nuestro país esta decadencia. Lo que no vale es criticar la corrupción pero mantenerla en el gobierno. Queremos saber qué es lo que quieren hacer.
De moment, Junts ha dit a Feijóo que si vol parlar haurà de ser en una reunió amb Puigdemont a l'estranger, proposta que els populars ja han rebutjat. Des d'Esquerra diuen que si els contacten li preguntaran també sobre Aldama, Ayuso i Mazón. I des de Sumar, la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha tornat a reclamar explicacions al líder del PSOE.
Esperamos que el Partido Socialista actúe, pero el giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse.
Doncs justament la portaveu del govern, Pilar Alegría, ha assegurat que no hi ha indicis que apuntin que els comptes del PSOE hagin estat beneficiats per la presumpta trama de corrupció.
Tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección.
Alegría també ha recordat que ara és la justícia la que ha d'esbrinar les responsabilitats en el cas Cerdán.
I a Catalunya, Salvador Illa amenaça Alejandro Fernández de denunciar-lo als tribunals per haver-lo vinculat al cas Koldo.
El president ha defensat la seva reunió sorpresa a la Moncloa amb Pedro Sánchez de fa 10 dies. Ha estat en una sessió de control al Parlament que s'ha avançat perquè Illa serà a Sevilla dimecres amb motiu de la quarta conferència internacional sobre el finançament per al desenvolupament de l'ONU.
Mont Carvajal.
El diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha acusat Illa d'estar implicat en una presumpta trama de corrupció de venda de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat. El president ho ha negat rotundament i ha amenaçat de dur-lo als tribunals. Escoltem-los tots dos.
Porque hoy sabemos que Koldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio. Y que según Koldo, usted, señor Illa, reportaba los avances a Chili por Signal a diario. Constituye ello un delito. No me corresponde a mí decirlo.
I acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que lamentarà. És completament fals el que ha dit. Mereix el premi a la ficció política. És completament fals. Ni sé qui és aquesta persona que vostè menciona, ni he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell. Es deixa vostè emportar per la passió d'alguns. Té l'oportunitat de desmentir-ho, si no em reservo les meves accions.
El president ha justificat no haver d'explicar de què va parlar amb Pedro Sánchez a la Moncloa fa 10 dies per discreció i ha subratllat que Santos Cerdán ha entrat a presó sense ser ja militant del PSOE.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Jutges i fiscals han iniciat avui 3 dies seguits de vaga per rebutjar la reforma judicial impulsada pel govern espanyol.
Una protesta que xoca frontalment amb el dictamen del Consell General del Poder Judicial que considera que el dret de vaga d'aquests professionals no té cap suport normatiu.
Helena Puigdueta.
Les 5 associacions convocants denuncien, entre altres qüestions, els canvis en les bases per fer oposicions per a jutge i fiscal i la consolidació, dins del poder judicial, dels llicenciats en dret que són a les llistes de jutges substituts sense haver fet oposicions. La magistrada Patricia Brutons, de l'Associació Professional de la Magistratura, qüestiona algun d'aquests punts de la reforma per considerar que posen en entredit la independència del poder judicial.
El que permet és una espècie d'entrevista en què es valoraran els mèrits d'aquestes persones i directament poder en integrar-se dins de la carrera judicial i fiscal. És a dir, és com si un interí el convertim en titular, que aquest sistema no és un sistema objectiu, que estigui basat en el mèrit i la capacitat, que és un sistema que pot introduir, a més, components subjectius i partidistes.
Tot i que el Consell General del Poder Judicial no ha dictat serveis mínims, Brutons ha puntualitzat que existeixen perquè els ha fixat el mateix comitè de vaga, per la qual cosa ha garantit que mesures cautelars o qüestions urgents que puguin afectar drets fonamentals s'atendran malgrat la vaga.
I en la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 15 persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença, organització criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Serien membres d'una organització dedicada al cultiu interior de cannabis a Catalunya i l'Aragó.
La investigació va començar el gener del 2025 a partir de la informació que van rebre els agents sobre una presumpta plantació interior a Gualba, al Vallès Oriental. Les gestions inicials van permetre identificar un grup de persones i adreces i va fer una primera entrada a Torroelles de Foix.
Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona dona un nou impuls a la xarxa del Bicing amb la instal·lació de 30 noves estacions aquest mateix mes.
La majoria estaran ubicades en barris de muntanya, la zona on hi ha actualment més demanda per l'increment del nombre de bicicletes elèctriques que hi ha més del 60% d'una flota que arribarà a les 8.000 unitats. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
El que fem és créixer amb estacions, créixer amb bicicleta i, per tant, també aproximar-les i millorar la disponibilitat. Amb un triple objectiu, sempre. Millorar la connexió entre els barris. En segon lloc, millorar el servei allà on hi ha més demanda. Sabem que hi ha més demanda a la ciutat, però no només al centre de la ciutat. I un tercer objectiu, poder estendre el servei en aquells barris on hi ha una situació singular.
A banda de les 30 noves estacions que es posaran en marxa aquest mes, l'Ajuntament preveu instal·lar-ne 36 més per arribar a prop de 600.
I en territori, protestes a Vic per l'anunci de la presència del president de la Conferència Episcopal en l'ofici de Festa Major. El 9FM, Guillem Ricó.
La secció local d'Esquerra de Vic ha manifestat el seu rebuig a l'anunci de la presència del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, a l'ofici solemne de la Festa Major de Vic, que es farà dissabte a les 12 del migdia a la catedral. Argüello, que també és arquebisbe de Valladolid, està previst que presideixi l'homilia coincidint amb la commemoració dels 400 anys de la mort de Sant Miquel dels Sants, fill i patró de la ciutat. De fet, Sant Miquel dels Sants està enterrat a Valladolid, on va morir el 14 d'abril de 1625, quan era superior de la comunitat de trinitaris descalços d'aquella ciutat. A les xarxes socials, els republicans denuncien que Argüello ha menyspreat els drets del col·lectiu LGTBIQ i més, ha negat a les dones el dret a decidir sobre el seu cos, ha callat davant dels abusos sexuals dins l'Església i s'ha posicionat contra el dret a decidir i l'amnistia. Des dels comuns també han mostrat la seva oposició a la presència d'Argüello, a qui acusen de ser d'extrema dreta i de fer campanya per Vox des de l'alta.
En cultura, el nou director de l'Orfeó Català posa el focus en el repertori català com un dels eixos del seu projecte artístic. Xavier Puig substitueix Pablo Larraz i es compromet a reivindicar el cant coral David Navarro.
Després de 7 anys al capdavant del cor de cambra del Palau, Xavier Puig defineix el seu nou projecte amb 4 paraules: cantar, conèixer, estimar i servir. Així es proposa aprofundir la formació dels cantaires i posar el focus en el repertori català, tant el clàssic de mestres com Amadeu Vives o Lluís Maria Millet, com el dels compositors contemporanis agrupats a l'anomenada Generació C. També vol reivindicar la pràctica del cant coral i el paper del director. En resum, Puig posa al servei de l'Orfeó el seu bagatge professional.
Aportar-hi doncs la meva experiència de gairebé 30 anys de dedicació a la direcció coral, però també diria l'experiència des de l'altra banda, l'experiència com a director d'orquestra que m'ha permès dirigir bona part d'aquest repertori sinfònic coral.
Entre els projectes destacats de la temporada hi ha el viatge a Los Angeles per interpretar la Missa Solemnis de Beethoven sota la direcció de Gustavo Dudamel. També l'estrena del Tedeum composat per Josep Uller en el tancament de la commemoració del mil·lenari de Montserrat, o la producció Human Requiem, en què s'interpretarà un Requiem alemany de Brahms amb direcció de Simon Halsey.
I a Artés, aquest divendres arriba el Test, el festival itinerant d'arts escèniques de curta durada. Per primera vegada, el poble vegenc serà el responsable de donar el tret de sortida al festival, aprofitant el seu desè aniversari, que aquest any arriba amb 13 espectacles diferents. Ràdio Sallent, Ona Pardó.
Tots ells es podran veure pels 15 municipis que conformen la xarxa de pobles creatius, entre els quals s'hi ha incorporat per primer cop Sant Vicenç de Castellet. Després de la cita Artés, el festival continuarà el juliol a Avinyó i Gironella. Quim Moya, director del festival, destacava els punts forts d'aquest format.
Espais petits, públic molt a prop, poder-te creuar la mirada amb l'actor, això genera uns moments molt, molt bonics, com molt reals, no? Que a vegades els grans espectacles et generen unes distàncies que en aquest cas és un luxe trencar aquesta quarta paret.
D'entre els espectacles programats aquest any en destaca El Test, una obra creada expressament per l'ocasió pel dramaturg Marc Torrecillas. A banda, també hi haurà espectacles de dansa, teatre d'objectes i fins i tot un espectacle de terror. De cara a l'octubre i al novembre, aquestes propostes arribaran a la resta de pobles que s'han adherit al festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Marta Casas, bona tarda.
Bona tarda. Ansu Fati ha renovat amb el Barça fins al 2028 i aquesta temporada jugarà cedit al Mònaco. El club del Principat pagarà la meitat del sou del davanter i el Barça s'estalvia uns 8 milions d'euros a efectes de fair play. Ansu, per tant, deixa lliure el dorsal número 10 del Barça, un número que demà a la presentació de la primera nova samarreta blaugrana ja tindrà estampat el nom de Lamine Yamal. Ramon Terrats és nou jugador de l'Espanyol. El migcampista barceloní de 24 anys arriba cedit pel Villarreal per una temporada i el Girona ha rescindit el contracte d'Ibra Kebé, que tenia signat fins al 2026. Les últimes temporades havia estat cedit al Mirandés i al Lommel belga. Aquest vespre se sortejaran els calendaris de les primeres categories del futbol i sala estatal amb 16 equips catalans implicats. Coneixerà el seu calendari a la primera federació masculina i femenina a l'Europa, que ha assolit aquest curs el doble ascens a la categoria. Avui el club ha llançat una campanya de micromecenatge, Som la Resistència, en què demana aportacions, calculen que cal un òptim de 300.000 euros per poder assumir en condicions l'exigència de la nova categoria. El president del Club Esportiu Europa, Héctor Ibar, explica la motivació més profunda d'aquesta campanya.
Hi ha una sèrie de condicionants econòmics que ens porten a haver de plantejar una campanya que hem batejat amb el nom de Som la Resistència, perquè ens sentim aquell club que, malgrat competir en condicions d'inferioritat econòmica respecte a altres transatlàntics, etc., volem seguir demostrant que es pot competir en el món del futbol amb unes altres eines d'una altra manera.
En paral·lel, el club defensa que jugarà al Nou Sardenya com a mínim fins al 15 de gener, límit de la moratòria que aplica la Federació Espanyola per als equips que no disposin d'un camp de gespa natural. I també la primera federació, el Nàstic de Tarragona, ha anunciat la continuïtat del tècnic Luis César a la banqueta. Pel que fa al bàsquet, avui el Baxi Manresa ha presentat el nou director esportiu del club, Biel Colomines, que signa per 3 temporades. De 28 anys, ha fet en els darrers cursos tasques de scouting per al Sacramento Kings de l'NBA. Colomines arriba amb moltes ganes al nou congost.
Molta il·lusió, des del primer moment el que em van transmetre la idea doncs, em va cridar molt l'atenció, amb moltes ganes de treballar, crec que hi ha un grup de treball molt bo aquí al club, al bàsquet Manresa, i em poso al servei del club, de treballar amb tota aquesta gent i sumar amb els meus granets de sorra, mica en mica, amb el que pugui anar sumant mica en miqueta.
I en tenis, Paula Badosa, aquella eliminada en l'estrena a Wimbledon després de caure en 3 sets davant la britànica Katie Walter. La begurenca espera ara fer net de la derrota i dels problemes físics, tal com explicava els micròfons de Movistar.
Malas sensaciones es un principio, también no me acabo de recuperar la lesión, quiero ver cómo está. La cosa positiva es que tengo unas semanas ahora para desconectar y descansar un poco de la pierna y la verdad que un poco decepcionada. Es duro de aceptar y bueno, no me queda otra y ya está.
I acabem explicant que el mataroní Martí Casas del Reus Deportiu ha estat escollit el jugador més determinant de l'hoquei lliga masculina.
Moltíssimes gràcies, Marta. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Marta Casas als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
M'ha fet posar tan trist i tot se m'ha fet tan feliç de sobte. Tot això perquè t'he vist i si t'he vist, lo de més que importa. I ara el món em sembla tan bonic i la meva pobra vida tan torta. Ai, 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 ai. Perquè no era l'hora, no estava previst que l'amor d'imprevist em truqués a la porta. I he deixat que entri amb força, que inundi i que faci volar amunt els ocells perquè els miris com giren i et faci amb el dit piruetes a dintre del palmell fins que oblidis que has de tornar a casa de sóc un burro animador i un vago. Te n'aniràs amb el noi que t'estima o que s'ofega amb el penúltim trago. No vull que em miris amb els ulls que em mires, no vull que tot això se'ns posi raro. Ai, 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 ai. Què faré amb aquests llaços que ens tenen lligats si l'amor ha arribat? Jo li obriré els dos braços per poder abraçar amb força tot aquest neguit, que sé que alguna nit t'inunda el cervell. Perquè hi rient que només som amics mentre em busques els ulls entre el serrell. I parlem en el nostre llenguatge prohibit, que parlem sense parlar i t'entendré. I sé que m'entendràs, per als dos entendrem que estaràs millor amb ell.
La xarxa de comunicació local.
Carinyo, tinc ganes de menjar una bona hamburguesa amb patates braves.
A mi em ve més de gust un bon Frankfurt.
I amb una bona Guinness de sortidor.
La xarxa.